Hola, bon dia. És dissabte, estem a tocar de Nadal i es nota. No hi ha gaires partits, perquè la majoria de competicions, les que habitualment repassem cada cap de setmana, estan aturades o bé han avançat el calendari i els partits s'han jugat entre setmana. Això sí, no ens podem queixar de les que sí que juguen, sobretot de la jornada de l'ACB d'avui, que tot seguit explicarem. Els futbolistes estan de vacances. Alguns, com els de la selecció basca, les aprofiten no només per jugar al tradicional amistós de Nadal, sinó per demanar-ne l'oficialitat i no amb la boca petit o fent revolts per no comprometre's. Ho fan sense embuts i els podrem sentir al Tot Gira Migdia. També, en principi, sentirem Enric Massip, el secretari tècnic de la secció d'handbol del Barça. El club ja planifica la pròxima temporada. Ho expliquem tot seguit. Comencem al Tot Gira Migdia.
Gira Migdia, amb Montse Mir.
Passa un minut de 2:15 de la tarda, comencem aquest Tot Gira Migdia. Com cada any, per aquestes dates, la majoria d'esportistes estan de vacances. No hi ha lliga a les diferents categories del futbol, altres esports, com us dèiem, han avançat la jornada i han disputat els partits entre setmana. Només alguns, pocs, molt pocs, mantenen el calendari habitual. És el cas de l'ACB. La competició no s'atura per Nadal i hi ha partits avui, tant aquest cap de setmana com també el que ve. I avui, a més, tenim dos plats forts pel que fa als equips catalans. DKB Joventut, Winterthur Barça i a Casbayo Girona Madrid. Són partits atractius i a la vegada importants de cara a les aspiracions dels tres equips catalans. A Badalona, amb la classificació per jugar la Copa com a objectiu, s'enfronten els dos equips catalans que aquesta setmana han tingut compromisos a l'Eurolliga. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ni la Penya ni el Barça tenen assegurada la seva presència a la Copa. Els de Badalona són quarts i, si no baden, podran ser a Màlaga la fase final del torneig del CAO. Pels badalonins seria interessant guanyar aquest vespre i consolidar les opcions. Ho explica Marcelinho Huertas, jugador del DKB Joventut.
Barcelona ahora mismo no está en la Copa del Rey y está, bueno, con ganas de entrar, supongo, ¿no? Y nosotros pues no podemos perder un partido en casa porque si no también nos complicaremos nuestra vida en la Liga CB. Entonces tenemos que estar preparados y empezar fuerte desde el principio para no dar oportunidad al Barça.
Els verd i negres afronten el partit amb certa eufòria després d'haver apallissat aquesta setmana l'Unicaja en un partit de l'Eurolliga. Però el jugador blaugrana Fran Vázquez alerta als locals que el partit d'aquest vespre no serà una passejada triomfal com contra l'Unicaja.
El club es muy listo y sabe que partido así pues solo hay uno y el siguiente es otro, ¿no? Yo creo que tú sabes lo que le toca ahora esta semana y bueno, intentará poder jugar igual de bien, pero nosotros le pondremos cara, ¿no?
La Penya té tots els jugadors a punt. Podria ser que el seu entrenador, Aito García Reneses, donés descans a Andy Betts, que no està en forma. Per la seva part, el Barça viatja a Badalona amb tot l'equip. Els homes d'Ivanovic són ara vuitens i han de millorar per no quedar-se fora de la Copa. Això els converteix en un rival amb urgència. Sentim el verdinegre amb Marcelinho Huertas.
En la Liga CB, pues con algunos tropiezos, sobre todo jugando en casa, con equipos que en teoría debería ganar, pero es un equipo peligroso, un equipo que tiene potencial, que tiene tiradores muy buenos y que tiene un juego interior, pues con Marco Nato y Trias, que está jugando bastante bien también, jugadores es que no podía hablar de muchos, entonces tenemos que estar preocupados junto al equipo, no solo con uno, pero creo que atención especial para Navarro.
L'estadística fa tremolar els blaugrana. En 5 ocasions han jugat en dissabte després d'un partit de l'Eurolliga dijous. Les 5 vegades han perdut.
El DKB Barça començarà 8:45 d'aquest vespre i a aquesta hora, cap a 8:45, precisament, estarà a punt d'acabar l'altre partit en presència catalana a la jornada d'avui. La Casbayo rebrà el líder, el Madrid, serà a partir de les 7. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Els gironins volen mantenir la imbatibilitat a Fontejau a casa i, a la vegada, trencar la dels madrilenys a la CB.
Fontejau, que estarà ple com un ou, té tots els números aquesta tarda per poder trencar la ratxa de 13 victòries seguides amb les quals ha començat el Real Madrid aquesta temporada. Els gironins sumen els partits per victòries a casa i, a més, han derrotat el conjunt blanc les tres últimes temporades. Pesic tindrà tots els seus homes a disposició, mentre que pel Madrid seran baixa Benson Hamilton i Raúl López. Al base de la Casbayo, Víctor Sada parla del rival.
Aquest any he vist com dos o tres partits de Madrid, són d'Estudiantes contra el Barça, i la veritat és que són un bàsquet molt, molt bo, no? Tant en defensa com en atac. Jo crec que a Madrid els últims anys el que hi falta per això, una defensa consistent que no la tenia durant altres anys, i aquest any han aconseguit tenint una bona defensa i a sobre tots els jugadors aporten. Tots els jugadors quan surten al camp juguen bé, estan motivats, ningú veig que faci males cares ni res, i això és molt important, no?
La que es veu ha perdut aquesta temporada la pista d'equips com el Tau o el Barça sense tenir opcions d'endur-se la victòria. Vitor Sada diu que per enfrontar-se i guanyar un equip dels denominats grans s'ha de canviar la dinàmica del joc.
Va passar contra el Barça i no ho vam aprendre, i va passar el mateix contra el Tau, però aquí ella plantejava-se la diferent. Sí, hem d'aprendre que a jugar contra aquests dos o tres equips grans que juguen un bàsquet una mica diferent a la resta, no?
Una victòria aquesta tarda dels gironins els classificaria gairebé per la Copa del Rei que s'ha de fer a Màlaga i ratificaria l'excel·lent temporada que estan duent a terme.
Vam guanyar bastants partits seguits i estem allà dalt i tenim moltes ganes d'aquest partit i estem preparant. Hem tingut tota la setmana per preparar partits i estem fent moltes coses ja i hi ha moltes ganes que diuen dissabte per jugar el partit i intentar guanyar-los, fer un cop a la Lliga perquè encara no hem perdut cap partit i seria molt important per ensenyar als altres equips que nosaltres volem estar allà dalt també.
Una última dada per l'esperança pel conjunt gironí. El tècnic Svetislav Pešić encara no ha perdut mai contra el Real Madrid a la Lliga ACB. 6 victòries en 6 partits.
Esperem, doncs, que la Casbayo Girona guanyi el partit d'avui, un partit amb el qual estarem molt pendents aquesta tarda durant el Tot Gira, la Casbayo Madrid, i, evidentment, també hi seguirem amb molta atenció aquest altre partit en presència catalana a la jornada, el que jugaran el DKB Joventut i el Barça a Badalona.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Aquests dies de festa, el parc de Collserola vol celebrar el Nadal, però un Nadal respectuós, evitant collir molsa, fent un consum responsable, respectant les tradicions sense malmetre l'entorn. Per unes festes sensibles però també sostenibles, parc de Collserola, cuida-te'l. És un missatge del Consorci del Parc de Collserola.
Interrompem l'emissió per una notícia d'última hora. S'ha comès un crim al Teatre Borràs de Barcelona. Els inspectors dels Mossos d'Esquadra, Àlex Casanovas i Pep Planes, ens comuniquen que necessitaran l'ajuda de tots vostès per dur a terme la investigació i trobar el culpable d'entre els següents sospitosos. Mercè Comas, Eduard Farelo, Enric Major i Bec.
Pels pèls, la comèdia interactiva al Teatre Borràs. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a servicaixa.com.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Tot el món ho sap. És veritat i no és mentida. El Barça és campió de la Champions.
Dos campions, campions, campions. L'Espanyol acaba de guanyar la Copa de l'any 2006.
Estem demanant que xiurin ja al final del partit. Final, 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 no m'ho puc creure. Tarragona toca el cel amb les mans. Tarragona és la primera.
La segona a París. Resum esportiu del 2006.
A Catalunya Ràdio, el dia 26 de desembre, de 10 del vespre a 1 de la matinada, amb Josep Maria Batllori.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
6 minuts i arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Són dies els que estem passant en què és habitual que, aprofitant l'aturada de la Lliga, es facin partits de seleccions. Un dels més tradicionals és el que cada any juga la selecció d'Euskadi. En aquest cas, dimecres s'enfrontarà a Sèrbia Sant Mamés, a Sèrbia, precisament, l'equip que entrena Javier Clemente. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
És un partit que els jugadors bascos han tornat a aprofitar per reivindicar l'oficialitat de la selecció. Sorprèn, perquè no és habitual, que els futbolistes es mullin en assumptes com aquests, i un grup de nombrós de força jugadors d'Euskadi ho van tornar a fer i ja ho havien fet en d'altres ocasions, i a més van fer un pas més enllà, van reclamar feina de veritat a l'hora d'avançar cap al reconeixement.
Estan tips de jugar amistosos i els mateixos jugadors han alçat la veu per denunciar que aquesta fórmula està esgotada i que només els condueix a participar en un esdeveniment de caràcter folclòric una o dues vegades a la temporada. S'han reunit més de 30 jugadors de l'Atlètic de Bilbao, la Real Societat, d'altres equips de primera divisió i de categories inferiors. Han llegit un comunicat amb el lema "Perquè som una nació, oficialitat". Tico, un jugador que es va lesionar greument al Catalunya-Euskadi del mes d'octubre al Camp Nou, jugador de l'Atlètic de Bilbao, l'ha llegit en castellà.
Nosotros, los jugadores, siempre que seamos convocados, estamos dispuestos a acudir a todos los partidos amistosos, pero esperamos que desde otros estamentos también se trabaje en la misma dirección, la de conseguir la oficialidad. De lo contrario, seguir jugando estos partidos no tendría ningún sentido.
La majoria han acceptat anar convocats amb la selecció d'Euskadi, que dimecres jugarà contra Sèrbia, però critiquen obertament la passivitat de la Federació Basca. Volen ser reconeguts oficialment i, per això, els mateixos jugadors han llançat propostes sobre el camí que s'ha de seguir per obtenir aquest reconeixement.
Para hablar de estas cuestiones, aclarar nuestras dudas y tener información de primera mano, los jugadores nos hemos puesto en contacto con los miembros de la Federación Basca de Fútbol. algunos de los asuntos a modificar podrían ser los siguientes. Sustituir el nombre de Euskadi por el de Euskal Herria, ya que el primero tiene carácter autonómico. Por otro lado, que la convocatoria pudiera hacerse para los aficionados de las siete herrialdes y no solo en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa. El himno nacional, el uso del euskera, etc. ¿Qué nos impide dar estos pasos?
Els jugadors critiquen que la federació parli de problemes externs per amagar les poques ganes de treballar per aquest objectiu. Els jugadors bascos ja van llegir un comunicat similar quan van venir al Camp Nou per jugar contra Catalunya el mes d'octubre.
Com us dèiem, els jugadors de la selecció basca s'enfrontaran dimecres a Sèrbia, a Sant Mamés. Dimarts faran un entrenament a Lezama i, de fet, els seleccionadors bascos ja van donar la llista de convocats per jugar aquest partit. Un partit en el qual, per primer cop, ESAID, la plataforma que dona suport a les seleccions d'Euskadi, no ho farà. Isaac Vilalta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els membres d'aquesta plataforma no estan d'acord amb la manera com treballa la Federació Basca de Futbol i, igual que els jugadors, pensen que no es fa prou en aquest sentit.
ESAID ha fet aquest matí una roda de premsa en la qual ha deixat clar el seu posicionament. Estan en contra del partit amistós Euskadi-Sèrbia i donen tot el suport als jugadors que han llegit el manifest. ESAID no està d'acord amb la forma de treballar de la federació perquè considera que, bàsicament, només busca jugar partits amistosos. Marcello Toledo, portaveu de Site, ha deixat clar que, en primer lloc, donen tot el suport al gest dels jugadors.
Con los jugadores no solamente han dado ahora la cara, sino que anteriormente, como bien conocéis, en Cataluña lo dieron también, y en otros partidos, hasta ahora donde ha estado Site y donde a los jugadores se les ha pedido ese apoyo, pues los jugadores siempre han dado la cara y han sido los primeros en reivindicar lo que es la oficialidad, porque como bien decía ayer Tico en la rueda de prensa, pues sin esa oficialidad el jugar a partidos amistosos año tras año pues no tiene ningún sentido.
La plataforma ESAID, com dèiem, s'ha mostrat contrària des del primer moment al partit d'Euskadi-Sèrbia, tal com explica Marcell Toledo.
Lo que decimos es que mientras la Federación de Euskadi de Fútbol no coja ese compromiso de apoyar pasos, pues que no tiene sentido el que se juegue este tipo de partidos y por lo tanto nosotros lo que pensamos que la Federación de Euskadi de Fútbol, el objetivo que tiene es con este tipo de partidos solamente es de recaudar dinero y bueno, de alguna forma contentar a la afición, pero lo único que estamos viendo es que de esta forma y sin dar pasos, lo que estamos haciendo es engañar a la sociedad vasca y creo que ESAID no está para engañar a la sociedad vasca.
Toledo s'ha mostrat satisfet d'haver aconseguit crear un debat en la societat basca sobre el paper de la selecció.
Por parte de la sociedad vasca se ha entendido muy bien lo que nosotros proponemos, que es al fin y al cabo un debate por si merece la pena apoyar este tipo de partidos sin otro objetivo que jugar al año dos o tres partidos amistosos. Hemos valorado positivamente el apoyo que se ha recibido, por lo tanto estamos muy a gusto de cómo va todo este tema y sabemos que la sociedad vasca, pues el debate ya está encima de la mesa.
La Federació Basca de Futbol ja fa mesos que va considerar ESAID com a interlocutor no vàlid en el camí cap a l'oficialitat de la selecció basca, com ha explicat Toledo. La federació no està d'acord amb els plantejaments d'ESAID.
Aquí a Catalunya la selecció de futbol no juga aquest any. L'habitual partit nadalenc, l'equip català, recordem-ho, va enfrontar precisament a Euskadi el 8 d'octubre passat. Aquesta proximitat amb aquest partit, les dificultats també per trobar un rival atractiu en aquestes dates i la voluntat que els futbolistes catalans puguin tenir uns dies de descans han fet que el tradicional amistós de Nadal no es disputi en aquesta ocasió. Sí que se'n juguen, però, d'altres esports i avui a la tarda es jugarà, per exemple, a Barcelona, el Catalunya-Bulgària de voleibol.
El partit s'emmarca dins els actes del 50 aniversari de la Fundació de la Catalana de Voleibol. Per això la federació ha volgut que sigui com un reconeixement a tots els que hi han col·laborat d'una manera o altra. Els seus membres han treballat des de l'estiu per localitzar antics jugadors i dirigents. Francesc Ferrer, el president, vol que el partit d'avui sigui una festa.
Aquest any encara és més orgull perquè és el 50 aniversari de la creació de la federació. Llavors hem fet coincidir diversos actes, des de trobada de nens petits, a un homenatge als forjadors del nostre esport, de totes les edats, èpoques.
El plat fort serà el partit que jugaran a les 6 de la tarda al pavelló de la Vall d'Hebron les seleccions de Catalunya i Bulgària. Carlos García, el seleccionador, ha convocat 12 jugadors, però lamenta l'absència dels dos més internacionals.
Una selecció que podria ser més potent, no? Són fechas complicades per a contar con los jugadores de primer nivell, no? Los dos jugadores de más alto nivel que tenemos ahora mismo que más nos pueden resolver, como pueden ser, por ejemplo, Iván Pérez o Rubén Antequera, están jugando en la Liga Italiana y, claro, es un problema de fechas, ¿no? La Liga Italiana este año va muy apretada y ellos no tienen ni descanso en Navidad. y por supuesto pues no puedo contar con ellos para este partido.
El voleibol català no està en un bon moment. A la màxima categoria, la Superliga Espanyola, només hi ha un equip, el Lleida, i és el CUE. Bulgària, en canvi, és una selecció amb molta tradició, encara que segurament no vindrà amb el millor combinat.
Yo conozco nombres por haber ido con selección española a jugar algún pre-europeo, pero son jugadores que rotan, una federación que rota mucho a sus jugadores jóvenes, ¿sabes? Entonces, bueno, hay algunos que conozco, algunos que no. ¿Qué nos podemos esperar? Pues bueno, el típico jugador de la escuela del Este, jugadores grandes con buena técnica, en resumen, ¿no?
Això serà aquesta tarda al pavelló de la Vall d'Hebron a partir de les 6, Catalunya-Bulgària de voleibol. La setmana que ve jugaran les seleccions catalanes masculina i femenina d'hoquei patins. Pel gener ho farà la d'handbol i ahir va jugar la de waterpolo. Catalunya va jugar contra Montenegro, les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta, i va perdre per 13-10 davant d'una selecció nova que s'estrena a nivell internacional. Aquest ha estat el tercer partit de la selecció catalana en els últims anys. La d'handbol, com us dèiem, jugarà el mes que ve, serà contra el Brasil, i les d'hoquei patins ho faran dimecres al Palau Blaugrana, la femenina contra la campiona del món Xile, i la masculina per segon cop s'enfrontarà a una selecció mundial de jugadors. Serà una jornada reivindicativa, a la vegada festiva, en què també hi haurà altres partits per nens, concurs de faltes directes i altres activitats. Igual que els futbolistes bascos, els jugadors i jugadores catalanes s'entrenaran per Sant Esteve. De fet, l'equip femení ja ha fet aquests dies alguns entrenaments. La selecció masculina, per falta de dates, només ho podrà fer dimarts al matí.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
La cantant calva d'Eugeni Ionesco i la cantant calva al McDonald's de Lluïsa Cuniller. Un doble espectacle amb direcció de Joan Uller fins al 14 de gener a l'Espai Lliure del Teatre Lliure de Montjuïc. Mr. President...
Els regals de Nadal tenen un preu de regal a Hipercor.
Els dies 22, 23 i 24...
tens un 15% de descompte en colònies i estotjos de perfumeria.
No t'hi pensis més. Serà el regal amb més fragància d'aquestes festes.
El millor de Nadal.
A Barcelona, Cornellà i Girona. Diumenge que ve, vigília de Nadal, tindrem obert fins a les 8 del vespre.
Estem segrestats amb un avió?
La posición del gobierno es de cautela.
Cronòmetre 2006, el més destacat de l'any que s'acaba.
Aquest dilluns, a partir de les 5 de la tarda, a Catalunya Ràdio.
Reconec el profund sentit històric.
La curva la ha tomado como ha querido y ha descarrilado.
Cronòmetre 2006, amb Àlex Bosch i Montse Poblet. A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
El bàsquet i els partits amistosos de seleccions han centrat fins ara l'actualitat esportiva d'aquest dissabte. Ara canviem d'assumptes, parlem també d'altres temes, per exemple, del Barça d'handbol, que s'aferra a la Lliga Europea després que la Sobal està molt lluny de la lluita pel títol i de perdre aquesta mateixa setmana a les semifinals de la Copa Sobal. És una situació normal a l'equip, que sempre acostuma a arribar al final de la temporada amb opcions a totes les competicions i que ara fa que es parli de fitxatges abans del que acostuma habitual. Habitualment parlem de fitxatges a partir dels mesos, a febrer, març, tirant ja cap a abril. Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Ja han sortit diversos noms de jugadors amb els quals el Barça negocia. Aquest matí has parlat amb Enric Massip, que és el secretari tècnic de la secció.
Sí, el director tècnic del Barça d'handbol ha admès converses amb diversos jugadors. De fet, hi ha quatre objectius prioritaris en la confecció de la plantilla per l'any vinent i tots són realment a prop del Palau Blaugrana. Dos jugadors del Portland, Demetri Lozano i el porter Kaspers, i dos del Valladolid, Garabaya i Eric Gull. Per aquest nou projecte, el Barça hauria iniciat les converses amb un nou entrenador, Manolo Cadenas, tècnic de la de Mar de Lleó. Tot i això, Massip nega categòricament haver arribat ja a un acord amb Cadenas, com asseguraven ahir alguns mitjans de Lleó.
No, és totalment fals i a més, bueno, jo crec que aquestes informacions que, a més, d'aquesta manera tan categòrica afirmen, doncs, bueno, una sèrie de mitjans que no deuen tenir moltes coses que explicar o que deuen voler tapar, doncs, també, doncs, els resultats del seu equip. Bueno, no s'entén gaire que facin aquestes afirmacions sense comprovar i que, en aquest cas, nego això que sigui cert.
Masip ha volgut donar suport total a l'actual plantilla i a l'actual entrenador. Tot i això, no assegura que si es guanyen títols, Xesco Espar tingui garantida la continuïtat.
No té que dependre de guanyar un títol o de perdre un títol, Xesco. Són moltes coses que s'han d'analitzar, no? I com dic, ara mateix hi ha confiança màxima en els dos títols que queden forts, d'intentar quedar a la Lliga en plaça, en aquesta plaça de Champions. I escolta, i després, el que no podem assegurar és el que passarà demà o el que passarà dintre sis mesos, no? Però ara mateix, doncs, la confiança és màxima en l'equip i en el Xesco, i hem de tirar endavant tots junts i com una pinya. Jo crec que així és la manera de que tot surti bé.
Encara en planificació de la temporada vinent, Masip sí que ha confirmat la renovació d'Iker Romero pel director tècnic blaugrana. És una gran notícia per la importància del jugador.
Amb l'Iker hi ha un acord ja, per, no s'ha signat, però hi ha un acord perquè es quedi aquí 5 anys, o sigui, aquest i 4 més, ampliant el contracte que tenia actual. L'Iker és un jugador doncs, que és el líder de l'equip, és el jugador franquícia, és el jugador doncs, decisiu, i a més és un jugador que s'ha implicat molt amb l'equip, amb el club, i que, bueno, que és d'aquells que es deixa la vida per l'equip.
El Barça afronta la recta final de temporada amb la planificació oberta i amb tres objectius ben clars: acabar tercers a la Sobal i guanyar la Champions i la Copa del Rei.
Els dos equips de Terrassa jugaran aquesta tarda la final de la Copa de la Reina d'Hoquei Herba. És una final que juga a Sant Cugat i que seguirà l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
Bona tarda.
El Terrassa, que va eliminar ahir el campió de la competició, el Club de Campos, s'enfrontarà d'aquí a una estona a l'Atlètic.
La Copa de la Reina es quedarà a Terrassa. El campió sortirà del guanyador entre el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic Terrassa en un partit que comença d'aquí a poc més de mitja hora a Sant Cugat del Vallès. El Club Deportiu Terrassa va desfer-se del líder de la Lliga ahir, el Club de Campo, que fins ahir no havia perdut cap partit. Malgrat això, el seu entrenador, Pablo Sainz, creu que el favorit és el seu rival, l'Atlètic, i que ells no poden ser-ho.
Si pensem això, jo crec que ens equivoquem. I abans de començar la competició, tothom donava el Club de Campo com a favorit, l'Atlètic i el Polo. El Polo va caure a la primera de canvi i l'Atlètic és la final. No? Jo crec que hem de tindre els peus al terra en tot moment i és la manera de que puguem fer un partit seriós i complet.
El rival del Club Deportiu Terrassa serà l'Atlètic de Terrassa. Va derrotar per 2-1 a la Reial Societat ahir, l'equip més jove de la competició, però un també dels millors en defensa. Arseni Sanyer és entrenador de l'Atlètic i diu quina serà la clau de la final.
Estan molt tranquil·les i intentar jugar tal com sabem jugar. Ahir ho hem demostrat que podíem jugar a hoquei de forma magistral. Avui, degut als nervis, doncs no ens n'hem sortit. I bàsicament és això, si ens atabalem en voler fer les coses massa difícils, doncs no ens en sortim. En canvi, fent les coses fàcils i senzilles, som molt bon equip.
L'Atlètic és ara mateix segon a la Lliga, però no ha guanyat cap Copa de la Reina, mentre que el Club Deportiu Terrassa ja n'ha guanyat 4. Per l'hoquei català, aquest serà el 9è títol.
Tot seguit repassarem l'agenda de la resta de partits previstos per aquest dissabte. Serà l'agenda més casolana, la d'aquí, la catalana, però ara ens n'anem una mica més lluny, anem cap a Europa. Aquí hem parlat que la Lliga de Futbol està aturada. No és el cas, però, de les principals lligues europees que tenen jornada aquest cap de setmana. Avui, per exemple, Anglaterra juga al Liverpool i a Itàlia ho fa el Livorno.
A la Premier, el Liverpool, tercer classificat, rep el Watford a Anfield amb l'objectiu de sumar la quarta victòria consecutiva a la Lliga. És el primer dels 4 partits que el Liverpool, com la resta d'equips anglesos, haurà de jugar en 10 dies. A més, el líder, el Manchester United, juga al camp de l'Aston Villa. El Chelsea, segon a 2 punts del United, visita el Wigan. També destaca Anglaterra el partit Arsenal-Blackburn. A Itàlia, el Livorno, rival de l'Espanyol a la UEFA, és desè la classificació a només 3 punts de les places de Lliga de Campions. I aquesta tarda el Livorno rep el Turí. El partit es juga a les 3, com tots els de la jornada a Itàlia. El líder del Calcio, l'Inter, juga el Giuseppe Meazza contra l'Atalanta. La Roma, segon classificat, rep el Càller. I el Milan, a la part baixa de la classificació, juga al camp de l'Udinese amb la necessitat de guanyar per acostar-se a les places europees i, a més, allunyar-se de les places de descens. A més, avui juga l'Olympique de Lyon, líder destacadíssim a França, rep el Mónaco de Gerard, un equip en hores baixes, i també juga el Celtic, líder a Escòcia, i el PSV, líder a Holanda.
L'agenda de dissabte a la tarda.
Ja us hem dit que, tot i que és dissabte, hi ha menys partits que altres jornades, perquè en molts esports la competició s'atura. De les que no ho fa, ja n'hem parlat d'alguns partits, però ara volem repassar els que falten. Un repàs que fem ara mateix amb el Francesc Garriga i que comencem amb bàsquet. Ja hem parlat dels partits dels dos equips catalans a la CB, avui però n'hi ha dos més.
A Tosa de la Can Fuent, la Brada, Bruesa, Tau.
També juga gairebé tota la 18a jornada de l'Hockey Lliga.
Enric Lepas al Coi, grup Castillo Lleida, Celta Voltregà, Alnimar Reus, Vilanova d'Ullblau, Liceu Guadafont, grup Clima Mataró, Roncató Vic, Astra, el Pul, Massanet, Noia Freixenet i grup Lloret, Viva Hàbitat Blanes.
A més, també hi ha partits de les lligues masculina i femenina de waterpolo de la primera, se n'han de jugadors.
Ondarreta, Terrassa, València, Mataró, Quadis.
I de la femenina, aquests són els que juguen avui en presència catalana.
Ja se n'han jugat dos, Sabadell 22, Saragossa 6, Mataró 8, Moscardó 9. A la tarda, Gec, Sant Feliu, Rubí, Mediterrani.
I també hi ha avui jornada a la Lliga d'Hoquei Gel. Amb aquestes previsions acabem el repàs de l'agenda.
Barça, Puigcerdà, Xuri Urdín, Viella.
Ja us hem dit que són dies de partits de seleccions i també d'actes solidaris. És habitual que s'aprofitin les dates nadalenques per organitzar activitats esportives amb objectius humanitaris i benèfics. Aquesta tarda se'n fa un a la ciutat esportiva de Sant Adrià, un partit de futbol que aplegarà jugadors destacats de dos equips que han fet història a l'Espanyol.
L'espanyolisme té una cita amb la història aquesta tarda. La ciutat esportiva de Sant Adrià acull un partit entre els sotscampions de la Copa de la UEFA de l'any 88 i els campions de la Copa del Rei del 2000. El ritme de venda d'entrades per ara és molt bo fins al punt que s'espera fregar el ple. Se n'han venut ja unes 2.000 de les 3.000 que s'han posat a la venda i es preveu que s'acabi d'omplir aquesta tarda l'aforament. En l'equip que va estar a prop de guanyar la UEFA, només hi ha l'absència de l'entrenador Javier Clemente, que és l'actual seleccionador de Sèrbia, que dimecres que ve té un amistós contra Euskadi. Per la resta hi són tots. Lauritsen, Ancono, Soler, Gallard, Losada, Márquez, Edu Mauri, Pichalonso i companyia. L'entrenador, en absència de Javier Clemente, serà en aquest cas Juanjo Díaz. A l'altre equip, el de la Copa del Rei del 2000, hi seran Tamudo, Manel, Galca, Belamassan, Sergio i Arteaga, que ha deixat el futbol fa dues setmanes. Jugava al Xiclana de tercera divisió. Escoltem dos dels protagonistes del partit d'aquesta tarda, precisament el propi Arteaga i Edu Mauri, actual metge del primer equip i membre de la plantilla que va fer història a la UEFA del 88.
Hi haurà quilos de tota mena, de pes i de valor, perquè també hi ha jugadors que valen molts milions i el més important són les persones, que aquí sí que hi ha molts quilos.
Home, jo també me mantengo en forma, ¿no? No tengo sobrepeso, pero bueno, que tampoco estoy en el estado de forma que estaba antes.
A l'equip de la Copa del Rei no hi seran Roger García, que és a l'Àjax, el porter Caballero, al Llevant, i Martín Bosse, que és a l'Argentina. Aquest equip el dirigirà Paco Flores, actual entrenador del Nàstic, i que explica quin és el record que té més viu d'aquell dia.
Yo con lo que me quedaría es la llegada al campo de Mestalla. Cuando yo giramos con el autocar y vemos una marea blanquiazul, aquello fue algo fantástico, se me cortó el aliento porque... Lo único que pensé es que no podíamos defraudar a tanto aficionado que tanto había hecho por nosotros.
El partit l'organitza Perico Solidaris i els diners aniran destinats a una fundació que treballa pels més pobres del barri del Raval. El partit comença a les 6 de la tarda.
Dos minuts i seran les 3. Acabarem, per tant, aquest Tot gira migdia. Fa uns instants, quan hem repassat els partits de les seleccions catalanes que tenen amistosos els pròxims dies, hem fet referència al d'hoquei patins, que jugarà al Palau dimecres. Els equips absoluts catalans masculí i femení jugaran a la tarda, però d'activitat al Palau n'hi haurà durant tot el dia. Al matí, per exemple, s'hi farà un míting de tècnics d'hoquei base organitzat per l'Associació Espanyola d'Entrenadors.
Serà un matí en què els entrenadors posaran en comú coneixements i podran resoldre dubtes i aprendre qüestions teòriques i pràctiques sobre l'hoquei base, la iniciació al patinatge, com plantejar els partits dels nens més petits, com planificar la programació d'una temporada i també les diferències en l'entrenament de porters són alguns dels assumptes de què es tractarà a les ponències. Quim Pauls, entrenador del Barça i president de l'Associació Espanyola d'Entrenadors, explica els objectius de la trobada.
Crear un espai de trobada entre tots els entrenadors de base o d'una gran majoria d'entrenadors, no només de Catalunya, sinó d'arreu d'Espanya i fins i tot a nivell internacional ha tingut bastant ressò, a fi efecte doncs, de crear un lloc de trobada on es faien una sèrie d'activitats tendents a promocionar l'hoquei, però a més d'això, doncs, sobretot a intentar doncs, unificar criteris.
Als anys 80 i començaments dels 90 ja s'havia fet algun clínic dedicat a l'hoquei base, el míting de dimecres, però és el primer que organitza l'associació actual i es fa, a més d'aprofitar, es fa per aprofitar una jornada dedicada a aquest esport. Els ponents d'aquesta jornada seran els tècnics Lluís Ferrer, Francesc Socarrats,
Joan Carles Badillo i el portuguès Joao Valente.
Això serà dimecres. Abans d'acabar us hem de dir encara que la bona actuació de Pau Gasol amb 28 punts no ha estat suficient perquè el seu equip, els Grizzlies de Memphis, guanyés aquesta matinada. Han perdut per 100-97 contra Nova Orleans. També a l'NBA, Toronto ha guanyat Portland, en aquest cas per 101-100. Amb aquests resultats de l'NBA acabem el Tot Gira Migdia. Gràcies, bona tarda.